Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església.
Què tal? Salutacions, bon dia, bon diumenge. Avui el nostre convidat és Fra Eduard Rei. Ell és provincial dels Caputxins a Catalunya i Balears i amb ell avui volem parlar d'un esdeveniment que recordem fa uns dies ho avançàvem, un esdeveniment, la beatificació de tres màrtirs caputxins, Benet de Santa Coloma de Gravenet, Domènec de Sant Pere de Riudebitlles i Josep Oriol de Barcelona. La cerimònia de beatificació es va fer el passat 6 de novembre, el dissabte 6 de novembre, a la Basílica de Santa Maria de la Seu de Manresa. Una cerimònia que va estar presidida pel cardenal Marcelo Semeraro. Ell és prefecte de la Congregació per les Causes dels Sants. Avui volem parlar d'aquest esdeveniment que va ser i que és molt important per l'Església a Catalunya, però també per Manresa, pel Bisbat de Vic i també pels caputxins. De seguida el saludem, però abans, com sempre, us recordo que al final del programa, a la recta final del Paraules de Vida, arribarà un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Som-hi!
Paraules de Vida, amb Emili Pacheco.
Fra Eduard Rei, bon dia i benvingut al Paraules de Vida.
Bon dia.
De fet, fa unes setmanes, poques setmanes, que Catalunya, l'Església de Catalunya, també Manresa, el Bisbat de Vic i els caputxins, vivien un dels moments més importants, no?, de la seva història.
Vam viure la beatificació de tres frares, els últims que ens quedaven en els caputxins per beatificar del temps de la Guerra Civil, dels màrtirs que van morir quan la persecució de l'inici de la Guerra Civil.
Uh-huh. Ara parlarem precisament farem un perfil molt breu dels tres caputxins que van beatificar, però primer de tot parlem de com va anar la cerimònia, perquè va ser una cerimònia també important, no?
Sí, la cerimònia, doncs, primer de tot, potser agrair que el bisbat de Vic s'hi va volcar i els preveres de Manresa s'hi van volcar en preparar la cerimònia. També era la primera beatificació que hi havia en el bisbat de Vic en temps moderns, perquè les beatificacions s'havien fet a Roma durant molt de temps, Benet XVI les va fer que es fessin en els bisbats i en el bisbat de Vic encara no n'hi havia hagut cap. I la cerimònia, sí, va haver-hi molta participació i un ambient molt bonic de familiars dels frares màrtirs que encara guarden el record, de gent dels nostres convents, de la gent de Manresa, que també s'hi van volcar molt, voluntaris que van ajudar doncs, a que tot transcorregués harmoniosament i bé, i bastants dels bisbes de Catalunya van venir. O sigui que va ser una cerimònia molt, molt, molt bonica i un bon grup de frares, també vinguts de fora, alguns d'ells, religioses que són pròximes a nosaltres.
I presència del Vaticà, també, no?
Sí, clar. El qui presidia era el cardenal Semeraro, que és el prefecte de la Congregació per les Causes dels Sants, que és el qui sol presidir les beatificacions, en nom i representació del Sant Pare. També hi havia el nunci del Sant Pare a Espanya, també hi era.
Uh-huh. I important en aquest cas, perquè també ara les beatificacions, no? Tal com Benet XVI va canviar, no? O sigui, es poden fer directament a les diòcesis, oi?
Sí, exacte. I ja se n'han fet diverses a Catalunya. No sé, recordo la del beat, la dels nostres propis beats el 2015 o el beat Josep Tous, que també caputxí, el 2010. I altres que s'han fet, no? L'any passat hi va haver-hi aquest jove que també va morir quan la Guerra Civil, aquí a Barcelona, a la Sagrada Família, Joan Roig. I així, com aquestes, ja n'hi ha diverses. La setmana abans de la nostra n'hi va haver-hi una a Tortosa, també, de màrtirs també de la Guerra Civil.
Uh-huh. Doncs parlem precisament d'això, Fra Eduard, del context, no?, en el que es van produir aquests assassinats, que van ser a la Guerra Civil, durant la Guerra Civil, durant la persecució religiosa, no? A vegades també cal que recordem la nostra història, no? I com va passar?
Home, jo crec que ara hauríem d'estar ja en un moment prou madur com perquè les diferents versions i les diferents vivències del que va ser la guerra es poguessin expressar lliurement i poguessin dialogar entre elles. Vull dir, ja Ja portem tant temps de democràcia com el que es va, com el que hi va haver-hi de dictadura, de fet. Més de 40 anys portem. Vull dir que jo crec que hauria de ser un moment prou madur com perquè les diferents versions i les diferents experiències tingudes doncs, puguin trobar-se d'alguna manera. Hi va haver-hi molta sang innocent vessada d'un cantó i de l'altre. I, per tant, doncs, jo crec que cada una ha de trobar la seva manera d'expressar-se i de recordar-se. Els màrtirs cristians, el lloc on recordar-los i el lloc on troben el seu significat i el seu sentit, el que ells mateixos donaven a la seva vida, és en l'Església, evidentment, i és, doncs, té la forma aquesta doncs, de la beatificació, reconeixent el valor d'ells com a testimonis de Jesucrist.
Són ferides que encara estan obertes, ara com dius, en general a la societat, amb aquests
bueno,
diferents...
Això no ho dic jo, això ho va dir el Sant Pare molt una mica indirectament, no va fer referència directa a la Guerra Civil, però en una entrevista que li van fer no fa pas massa, quan li van preguntar per Catalunya, ell va fer una pregunta dirigida a tota Espanya, no? Ja s'han reconciliat vostès amb la seva història? Jo crec que quan el Sant Pare fa aquesta pregunta, al rerefons, pels qui estem aquí i coneixem la història que s'ha viscut, al rerefons és la Guerra Civil, és la gran ferida que segueix suporant d'alguna manera. Jo crec, de moltes maneres. Que marca fins i tot com es llegeix el passat, com es llegeix algunes coses del present. Vull dir que és una ferida que ara ja hauríem d'estar en un moment prou madur per establir un cert discurs on hi pogués cabre tothom, des d'una certa humilitat de tots, també. Però sento que la ferida encara cou, d'alguna manera. El Sant Pare, quan va posar aquesta pregunta, posava el dit a la llaga, mai més ben dit.
Uh-huh. De fet, vosaltres aquests dies, Fra Eduard, heu recordat xifres no, d'aquell temps i recordeu que van ser 36, el 36, es van assassinar 36 dels 204 caputxins de tota la província de Catalunya i les Balears.
Sí, exacte. Exacte, alguns no s'han pogut beatificar perquè les normes de les beatificacions, quan es van obrir aquests processos, impedien beatificar si no hi havia una constància clara de la mort. I, per tant, alguns d'ells que van desaparèixer simplement, o se sap fins al moment que els van anar a detenir, però no s'ha pogut recollir constància de mort, no s'han pogut beatificar, no? Però els altres sí. Sí, exacte, van ser 36 els frares assassinats i també són interessants les històries dels altres, eh? Uh-huh. Les dels que van viure amagats, les dels que van aconseguir fugir, les que des de l'exili a França o a Itàlia intentaven que els que estaven encara a Catalunya poguessin sortir del país o intentaven enviar diners a persones conegudes perquè no passessin necessitat. O sigui, són moltes les històries del temps de la Guerra Civil que val la pena conèixer. Una són les dels màrtirs, que en general, o sigui, et trobes amb la, no direm la sorpresa, però és d'admirar com molts d'ells van, o sigui, com no detectes gent ni entre els frares ni entre seglars que també van assassinar, no? No detectes gent que es fessin enrere de la seva fe. No sé si van haver-hi alguns casos, però no ens sents a parlar de que hi haguessin casos així. La gent va estar disposada a donar la vida per la fe d'una manera com molt neta, com molt directa.
Uh-huh. Parlem ara, Fra Eduard, tracem un perfil molt breu d'aquestes tres últimes beatificacions, que eren la de Fra Benet de Santa Coloma, també Fra Domènec de Sant Pere de Riudebitlles i Fra Josep Oriol de Barcelona. Com eren? Suposo que es va fer un perfil no breu durant la cerimònia de beatificació de tots tres?
Sí, el seu grup només de tres es va poder fer una mica el retrat de cada un d'ells. No? El Fra Benet era mestre de novicis en aquell moment, el noviciat dels caputxins en aquell moment estava a Manresa, i era un home que havia sintonitzat molt amb els principis del moviment litúrgic, que d'alguna manera preparava les coses que vindrien després amb el Vaticà II, anys més tard, no? Amant del cant gregorià, un home també doncs, molt entregat a la seva feina de mestre de novicis, profundament espiritual, i que en el moment doncs, de dispersar-se als frares va ser acollit en una casa particular i allà va ser detingut. En tots ells hi ha en comú que després de ser detinguts van ser sotmesos a bastants escarnis. No? El pare Oriol de Barcelona, que aquest era doncs, un home, un estudiós, però també un confessor, i també un home també doncs, dedicat a les obres de caritat. El pare Oriol de Barcelona va ser assotat fins i tot amb branques d'olivera pels camps aquells del voltant de Manresa, mentre el portaven a matar. I el del pare Domènec s'explica que se li pujaven a coll i bé. O sigui que van ser sotmesos a molts escarnis, a insults, humillacions. El pare Benet van intentar doncs, que hagués de la fe i ell doncs, s'hi va negar. O els hi volien fer cridar visca la FAI i visca la CNT. Van ser sotmesos a moltes humiliacions, en una mena doncs, de desfilada cap a l'execució. Tots tres que van ser morts en moments diferents. El pare Oriol va ser el primer, la vigília de Sant Jaume, el 24 de juliol, i el pare Domènec de Sant Pere de Riudebitlles havia estat missioner a Costa Rica i Nicaragua. Allà, una mica doncs, després de bastants anys de missioner, se li va com trencar la salut, fins i tot a nivell psíquic una mica, i això va aconsellar doncs, que tornés cap a la província, van destinar a Manresa, on portava una vida bastant retirada, una vida una mica de convalescent. I també ell, doncs, en el moment, el pare Oriol va ser detingut pel carrer, en un moment donat que va sortir de casa seva, parlant aquest dia amb l'alcalde de Manresa, es veu que estava a casa de la besàvia, l'alcalde actual de Manresa, que li van dir no surti, i ell però va voler anar a atendre unes religioses que estaven amagades a un altre lloc, i pel camí el van detenir. I el pare Domènec es va refugiar en una casa de pagès, i allà va ser detingut. L'altre dia algú em deia, amb la beatificació, algú em va aturar, algú que eren descendents dels que havien amagat el pare Domènec, si no recordo malament, que a més sabien perfectament qui havia denunciat la presència del pare Domènec a la casa. No? O sigui, aquí la figura del delator, d'alguna manera, és una figura també molt present en aquell moment. Potser és una de les figures que fan més... Que fa més angúnia, no? La de la persona que va delatar que algú està amagat sabent que amb això doncs, el condemna a mort. Bueno, aquest seria una mica el perfil d'aquests tres frares.
Important que en aquest cas s'ha fet la beatificació i s'han donat també a conèixer o s'han posat en valor, no? Però tal, i com dius, que també és important la resta no? de frares que també van ser assassinats i que potser han quedat més en l'anonimat, però que tenien vides igual que aquestes tres, oi?
Sí, bueno, nosaltres vam tenir una beatificació de 26 frares el 2015 i un altre frare de la província nostra va entrar en una causa del bisbat de Tarragona que van ser beatificats el 2013 amb el bisbe auxiliar Manuel Borràs. Llavors, era una causa de 200 i pico màrtirs del bisbat de Tarragona. Per tant, el total dels beatificats nostres són, si no m'equivoco, uns 29 o 30. Llavors, n'hi ha 5 o 6 que aquest sí, vull dir, doncs, se li va perdre el rastre i no han pogut ser beatificats. Tots ells, al final, eren frares que portaven vides molt, molt senzilles, vull dir, entregades a... Alguns d'ells eren... Aquests tres, per exemple, els tres eren sacerdots. De l'altre grup, alguns eren germans no clergues. Un que era tingut... El que en deien en aquella època, llecs, no? Un que era tingut per sant fins i tot en vida i que va ser assassinat és el fra Eloi de Bianya, que era el porter del convent de Sarrià. i que era un home doncs, que algú ho deia, això m'ho deia un frare que ho deia el seu pare, no? Diu, Fra Eloi de Bianya és la persona que m'ha parlat menys i que m'ha comunicat més, deia. Perquè era una persona que amb la sola presència, pel que expliquen, doncs, comunicava alguna cosa, no? De la seva vida interior. Fins i tot el Maurici Serrahima, que el va acollir a casa seva, en les seves memòries de la guerra i de l'exili, fa un retrat d'aquest frare molt bonic, en el que diu que parlava poc, però la seva sola presència testimoniava una vida interior molt forta. No? Són molt variats, vull dir, són gent, doncs, alguns això, molt donats a la vida interior, altres més donats doncs, a l'activitat, a la predicació, a l'activitat intel·lectual o a les obres de caritat. Eren frares molt diferents entre ells, però tots en general amb una vida senzilla, amb una vida...
austera, no?
Austera, sí, en aquella època, com diu també aquest, el Maurici Serrahima, a les seves memòries, perquè va estar quan els frares de Sarrià deixaven el convent i va poder observar la pobresa doncs, en la que ells realment vivien.
Fra Eduard, abans d'acabar, ens queda molt poc, 2 minutets escassos, però sí que també m'agradaria parlar o fer una radiografia de com està avui dia, en aquest cas, com estan els caputxins. L'ordre dels caputxins arreu del món són més de 10.000, sou més de 10.500 frares, amb presència a més de 100 països. A Catalunya, com esteu i quins són els reptes que teniu?
A veure, nosaltres aquí estem, diguem, patint la mateixa disminució que pateixen tots la majoria de congregacions aquí a Catalunya i els mateixos bisbats. No obstant, seguim tenint algunes vocacions, o sigui, en aquest moment doncs, tenim alguna gent en formació en la casa que tenim a Arenys de Mar de formació. L'or d'arreu del món doncs, té un creixement fort a Àfrica i a l'Àsia, que això també és bastant comú a bastantes congregacions. Nosaltres mateixos aquí ara tenim 4 frares indis que han vingut a ajudar i que estan integrats en la vida de la província. Són frares que es van fer frares allà, a la Índia, i un cop després ordenats de sacerdot, i això, amb un tracte entre la seva província i la nostra, doncs han vingut aquí a ajudar. I bueno, aquí sí, i l'orde en general doncs, també està afrontant una disminució forta a tota Europa, a l'Europa de més al nord, encara més forta i encara més accentuada que aquí.
Doncs avui hem parlat del Paraules de Vida, hem conegut com es va fer aquesta beatificació, aquesta recent beatificació a Catalunya. Ho hem fet en conversa amb Fra Eduard Rey, ell és el provincial dels Caputxins a Catalunya i a les Balears. Fra Eduard, gràcies per haver-nos acompanyat avui.
Gràcies per haver-me convidat a parlar.
Paraules de Vida. Segueix-nos a Facebook i Twitter. @paraulesdevida.
Últims minuts del Paraules de Vida d'aquesta setmana, d'aquest diumenge, i com sempre saludem amb Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom. La situació que s'està vivint en aquests moments a la frontera entre Bielorússia i Polònia, amb un allau incontrolat d'immigrats, és totalment dramàtica i, de moment, manté en alerta a l'exèrcit dels dos països, mentre que els immigrants malviuen en molt males condicions, amb temperatura sota zero i sense menjar, en uns campaments improvisats a dins dels boscos. Per aquest motiu, les relacions entre els dos països, de per si ja difícils, han empitjorat molt considerablement i mantenen en tensió els antics blocs de la vella Europa i de Rússia, davant d'aquesta concentració de milers d'immigrants d'origen centre-asiàtic, de l'Orient Mitjà i de l'Àfrica Central, que arriben amb avions fins a Bielorússia i des d'allí intenten entrar a la Unió Europea a la recerca d'un futur amb una vida més digna. D'una banda, hi ha la promesa, molt poc fonamentada, que Alemanya se'ls acollirà i se'ls donarà treball. Però, d'altra banda, els bielorussos no els hi posen cap problema per travessar la frontera il·legalment. El que sí que hi ha és una frontera polonesa que en aquests moments no pot acollir un nombre tan elevat d'immigrants. Fins i tot, alguns parlen ja d'un possible finançament europeu per la construcció d'un mur que separi els dos països. De moment, Polònia, un país acostumat a que no respectin les seves fronteres i ocupat diverses vegades tant per l'antiga Rússia com per Alemanya, han posat tanques metàl·liques i han concentrat a més de 15.000 soldats. Mentrestant, la Unió Europea i els Estats Units ja han anunciat mesures i sancions contra els bielorussos. Recordem també que Bielorússia està governada per Alexander Lukashenko, que és en aquests moments considerat com l'últim dictador d'Europa, perquè va falsejar els resultats de les darreres eleccions. Les imatges més dures les hem vist aquesta setmana, amb uns forts enfrontaments entre els emigrants i els soldats, fins i tot utilitzant gasos lacrimògens i uns canons amb aigua gelada, provocant situacions dramàtiques i tràgiques. Per aquest motiu, els bisbes polonesos han denunciat ben clarament el drama humanitari que s'està vivint a la seva frontera. Tant és així que l'arcabisbe metropolità de Poznan i president de la Conferència Episcopal Polonesa, Stanislaw Gadecki, ha fet unes declaracions força interessants davant d'aquesta escalada de tensions a la frontera polonesa-bielorussa. El prelat assenyala que la majoria dels migrants són víctimes d'una acció política despietada i de la covardia de les màfies que trafiquen amb ells. Vull repetir un cop més, diu, que les persones que pateixen aquest mal necessiten la nostra acció solidària, ha dit l'arcabisbe Gadecki. En aquest sentit, ha destacat que, independentment de les circumstàncies en les quals arribin els migrats, certament necessiten el nostre suport espiritual i material. I ha afegit, expresso el meu agraïment a les persones que presten aquesta ajuda, segons la legislació vigent a Polònia. Igualment, el president de la Conferència Episcopal Polonesa ha demanat pregàries per Polònia, per les víctimes d'aquesta crisi i per trobar una resolució pacífica. També la Comissió de les Conferències Episcopals de la Unió Europea, la COMEC, presidida pel cardenal Jean-Claude Hollerich, actual arcabisbe de Luxemburg, s'ha manifestat recordant que tot ésser humà ha de ser tractat humanament. Els migrants i els sol·licitants d'asil mereixen plenament un respecte per la seva dignitat i pels seus drets fonamentals, sigui quin sigui el seu estatus legal. Tots hem de mostrar el nostre suport concret a les famílies i persones necessitades, tant si migren com si busquen asil, en particular els nens, la gent gran i altres persones en situació de vulnerabilitat. Els bisbes europeus agraeixen a l'Església Catòlica a Polònia i altres institucions i persones de bona voluntat pel seu suport material i espiritual a aquells que ho necessiten a la frontera esmentada. No podem permetre que la gent mori a les nostres fronteres. S'ha de fer tots els esforços possibles per evitar aquestes tragèdies, així com per alleujar el patiment de les persones que van abandonar els seus països a causa de la guerra, la violència o la manca de perspectives socials i econòmiques. Aprofitar i instrumentalitzar la desesperació dels migrants i sol·licitants d'asil greus i perjudicar les conseqüències humanes s'han d'evitar. Molt bon diumenge a tothom.
Aquí al Paraules de Vida d'aquesta setmana. Recordeu que podeu recuperar tots els continguts del Paraules de Vida, els comentaris de Francesc Romeu i també les entrevistes de cada diumenge a través de la pàgina web de Catalunya Ràdio i també els perfils de Facebook i Twitter del Paraules de Vida. Com sempre, un plaer que ens hagueu acompanyat i us esperem el proper diumenge a partir de 6:15 de la matinada. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Paraules de Vida, amb Emili Pacheco. Directe als valors. Directe a tu. Paraules de Vida, l'Església dia a dia.
Un Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
Déu vos guard. Amb la celebració d'avui, la solemnitat de Nostre Senyor Jesucrist, rei de tot el món, s'acaba l'any litúrgic que ha estat centrat en l'Evangeli segons Sant Marc. El diumenge vinent iniciem el temps d'Advent i amb ell un nou cicle de lectures per a la celebració de l'Eucaristia Dominical, el cicle C, que està centrat en l'Evangeli segons Sant Lluc, considerat com l'escriptor de la mansuetud de Crist. La mansuetud de Crist és també present en la lectura de l'Evangeli segons Sant Joan d'aquest diumenge. El Senyor indefens i inerme davant Pilat proclama la seva reialesa. Tu ho dius, jo sóc rei. La paradoxa no pot ser més forta. Jesucrist, humiliat i lliurat a la voluntat de Pilat, que pot disposar de la seva vida i de la seva mort, proclama la seva condició de rei. I aquesta reialesa no es pot comparar amb cap reialesa d'aquest món, ja que el regne que ell proclama i porta no és d'aquí ni com els d'aquí. És la reialesa de l'amor, com diu el prefaci de la missa d'avui. És la reialesa fonamentada en la veritat de Déu, que és amor. Jesús, fins a l'hora de la seva passió, no proclama la seva reialesa. En aquest moment ja no importen els malentesos que ell ha volgut evitar. Pilat no la comprendrà, però la veritat que Jesús ve a testimoniar fins a la creu és la veritat del Déu Trinitat, la del Pare que ha lliurat el Fill per la salvació del món, en l'amor de l'Espírit Sant. Així ha estimat Déu el món, com ho havia dit Jesús en la seva trobada nocturna amb el distingit jueu Nicodem. Tres circumstàncies acompanyen aquest diumenge. Avui és el dia que s'escau la celebració de la 36a Jornada Mundial de la Joventut a totes les esglésies locals. Us convido a llegir el missatge del Papa per aquesta jornada amb el lema «Aixeca't, et faig testimoni de tot el que has vist». La segona circumstància és que, des del passat octubre i fins a l'agost de l'any vinent, estem treballant la fase diocesana del sínode que el Sant Pare ha convocat per a tota l'Església. Serà un treball diocesà de consulta al poble de Déu, centrat en un lema que orienta aquest camí, per una Església sinodal, comunió, participació i missió. Respondre-hi ens demana l'esforç d'escoltar-nos els uns als altres a la llum de l'Espírit Sant. El tercer fet és que, diumenge vinent, iniciem el darrer objectiu del nostre pla pastoral, el discerniment. Aquest nou eix ens ajudarà a escoltar l'Espírit i a ser fidels a la missió que Déu ens ha encomanat. L'entomarem després d'haver treballat els eixos de la fraternitat dels joves i dels pobres. Benvolguts germans i germanes, no ens aturem, seguim endavant, acollim la llavor del regne de Déu i treballem perquè continuï donant fruit abundant.
Us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.